Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Salutacions. Sant Cugat és la ciutat catalana més jove, amb una mitjana de 39,9 anys. El municipi és l'únic de Catalunya que baixa dels 40, segons les dades del 2022 de l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, és una de les ciutats del país amb una taxa de natalitat més alta i més de 17.200 santcugatencs tenen menys de 15 anys. Malgrat aquestes dades, els indicadors referents a la fecunditat i la natalitat del municipi cauen any rere any des de fa dues dècades. Un dels senyals més evidents és la del nombre de naixements. El 2022 van néixer 750 santcugatencs, la xifra més baixa des de 1998. En aquest sentit, el percentatge de la població menor de 15 anys també ha anat baixant progressivament. Després d'assolir un màxim històric, el 2008, amb un 21,4%, en l'últim quart de segle ha anat disminuint fins a arribar al 18% de 2022. Aquesta dada, acompanyada de la taxa de mortalitat més baixa de Catalunya, contribueix a evidenciar l'envelliment de la població de Sant Cugat. Pel que fa als naixements, després de mantenir-se per sobre els 900 des de l'any 2000 i fins tot sobrepassar els 1.000 naixements per any el 2005 i el 2011, a partir del 2018 aquest número ha anat baixant fins als 750 de l'any passat. La ciutat no para de créixer, però cada vegada hi ha menys infants. I és que Sant Cugat ocupa, com dèiem, la primera posició del rànquing de creixement total de població al país, segons les dades de l'IDESCAT. Aquesta dada es calcula a partir dels naixements i les morts, així com el balanç entre immigrants i emigrants. Amb una taxa de 19,63, la ciutat se situa per sobre de poblacions com Rubí, Terrassa i Sabadell. I més dades d'interès dins la crònica social. La primera escola de l'escriptor, emprenedor social i activista educatiu, Borja Vilaseca, obrirà portes al curs vinent i ho farà a Valldoreix. Vilaseca, que s'autonomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra, on s'aplicarà una pedagogia basada, diu, en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixes contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Mèdia que l'Escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infantil 3 i 4 anys i s'anirà ampliant cada curs amb l'oferta fins a primària, la secundària i també el batxillerat. La matrícula per al curs vinent ja està oberta al web de l'escola i Vilaseca ha explicat que ja hi ha 6 criatures inscrites. La quota mensual és de 790 euros al mes, sense comptar despeses administratives, matrícula d'inscripció, matrícula anual, menjador i transport. En una entrevista amb aquest mitjà, Vilaseca ha explicat que el procés d'acompanyament pedagògic que oferiran a Terra és personalitzat, que s'adaptaran a les necessitats i motivacions de cada infant d'acord amb les 11 dimensions de l'educació conscient. El que s'està ensenyant ara a les escoles, ha dit, des del nostre punt de vista, és que no cobreix les necessitats formatives perquè és molt de memoritzar, de càlculs matemàtics i de cultura general, però també és necessària una educació orientada al desenvolupament de l'actitud. Escoltem les impressions de Borja Vilaseca.
El que s'està ensenyant ara a l'escola, des del nostre punt de vista, és que no cobreix les necessitats formatives perquè és molt de memoritzar, càlculs matemàtics i sí, cultura general, que està molt bé, però nosaltres veiem una educació orientada al desenvolupament de lo que és l'actitud, no? El desenvolupament de competències, de fortaleses, d'eines, que al final es preparin per la vida i que puguin profunditzar moltíssim més del que podrien fer-ho a casa.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
La Carmen Roig és una santcugatenca que viu sense olorar i cada cop més també sense gust. Pateix anòsmia, un trastorn que implica la pèrdua total d'olfacte i que limita també la capacitat de distingir sabors. Amb la pandèmia de la Covid-19, aquesta incapacitat va començar a ser coneguda, però Roig fa més de 7 anys que la pateix. En el seu cas, va notar-ho de cop, després d'un fort refredat, una de les principals causes, juntament amb les al·lèrgies i sinusitis agudes, entre d'altres. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'anòsmia afecta el 5% de la població. La pèrdua d'olfacte no és greu en general, però sí que pot arribar a ser limitant. Més enllà de transmetre sensacions que ens alerta de possibles perills, com per exemple a la cuina, la Carmen Roig ho explica, que quan cuina utilitza molt la vista, que sí que la té molt bé i sempre ha d'estar molt pendent de les olors dels menjars perquè això li costa molt. Roig va iniciar un tractament de recuperació de memòria olfactiva recomanat per un otorrinolaringòleg, però el va deixar per manca de resultats. S'ha acostumat a viure d'aquesta manera, tot i ser un factor que sempre està present. Segons dades de la unitat d'otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, les alteracions de l'olfacte, que no sempre són anòsmia, són uns símptomes que es presenten en un 14% de la població i se sap que la seva incidència augmenta amb l'edat, ja que a partir dels 40 anys aproximadament existeix un deteriorament de les neurones sensorials olfactòries.
Vaig almenys amb la vista que això sí que la tinc bé i vaig mirant els olors del menjar, em costa molt, molt. I recordo quan demano menjar, a vegades, que m'agrada és el recordo l'olor que feia o el gust que feia, però no l'oloro, ni alguns, a vegades el gust també l'estic perdent.
D'altra banda, el 80% dels trastorns del gust que presenten els pacients són secundaris a dèficits olfactoris.
Olors de casa, no? L'olor meva. Sempre penso, faig mal olor o em poso massa perfum a vegades, potser, o a casa sí que sempre estic amb les varetes o amb productes per fer olors, no? A la casa. A vegades naturals, inclús a vegades pues, poso canela, bullir amb taronges i coses d'aquestes perquè faci olor a la casa.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'ocupació de l'oficina de CaixaBank de l'Avinguda de Cerdanyola està començant a generar inquietud entre els veïns del barri de Sant Francesc i, en especial, entre els que viuen a l'edifici de sobre. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, un representant dels veïns, que no ha volgut donar el seu nom per prudència, amb l'arribada del fred de l'hivern temen que els ocupants del local es vulguin escalfar i provoquin sense voler un incendi. A banda d'aquest temor, les baralles i aldarulls comencen a ser freqüents. Diumenge va acabar amb un detingut i dilluns es va repetir, però la policia local va poder calmar la situació. Els habitants de la zona veuen que s'està reproduint el mateix que ja va passar al voltant de la casa ocupada del carrer Plana de l'Hospital. Segons aquest veí, els ocupes cada cop són més desafiants amb les persones que passen per davant seu. De dia assegura que no hi ha molta gent, però de nit poden arribar a haver-hi entre 30 o 40 persones, ha explicat. També assegura que aquestes persones estan buidant el local de tota la ferralla que poden revendre. El propietari de l'oficina abandonada és CaixaBank, que a finals de novembre ja va denunciar l'ocupació als jutjats. Fonts de l'entitat bancària expliquen que les converses amistoses que han tingut amb els ocupants no han funcionat i la via legal segueix el seu curs. D'altra banda, les mateixes fonts han dit a Cugat Mèdia que estan buscant un altre local al barri de Sant Francesc per ubicar-hi un nou caixer per substituir el que ara està avariat, just al costat de l'oficina ocupada. Aquest és l'últim caixer per treure diners que queda al barri i ara mateix no funciona.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cap de setmana de pont esportiu i festiu per la majoria d'equips, però n'hi ha 4 conjunts que tenen competició aquest dissabte. Destaquem el DSB Club Vòlei Sant Cugat, que visita la pista de l'MB Lugo aquest dissabte a les 17 hores, amb opcions d'aconseguir el bitllet per la Copa de la Reina. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes i amb un triomf aconseguirien l'objectiu. Podeu consultar l'agenda esportiva del cap de setmana de Cugat Mèdia. I un parell de breus, l'Associació Celíacs de Catalunya ha llançat un advertiment sobre els riscos psicosocials que corren els infants que pateixen celiaquia quan arriben a l'adolescència. Aquest és un dels principals temes tractats en el 7è simposi sobre celiaquia i dieta sense gluten que s'ha fet aquest novembre a Barcelona. Irene Puig, portaveu de l'associació, ha descrit al Connectats com ho viuen les famílies i els fills alhora que ha reivindicat la necessitat de detectar entre la població pediàtrica i adolescent la celiaquia, com fa Itàlia a través de la sanitat pública. Aquest és un dels podcasts que podeu escoltar juntament amb aquest altre. History and Legends Comedy Tours és una singular proposta turística per donar a conèixer Sant Cugat. Es tracta d'un free tour fet per humoristes i artistes locals amb el rigor de la història i el magnetisme de les llegendes santcugatenques. Charlie Simon, fundador i director d'aquest free tour, que recórrer alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, ha explicat com, quan i per què va néixer aquesta proposta de guia turística. Aquella Comedy Tour també fa tours a Barcelona, al Born, la Sagrada Família i el Barri Gòtic. El pròxim tour per Sant Cugat, amb places disponibles, tindrà lloc el dissabte 23 a les 11 hores.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I amb aquesta informació posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que la informació continua a les hores en punt, al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Infopodcast, les entitats santcugatenques.
Nom de l'entitat.
Sant Cugat Comerç.
Any de naixement.
1994.
Nombre de socis.
187.
On us poden trobar?
A la plaça de Barcelona, número 17.
Avui parlem amb...
Aida Fernández, presidenta de Sant Cugat Comerç, i Adela Burgos, gerent de Sant Cugat Comerç.
Ja ho senten, Sant Cugat Comerç, avui parlem amb ells. És una entitat de 29 anys d'història que va ressorgir el 2012 amb la unió de diferents associacions comerciants de Sant Cugat. Actualment representen 187 botigues i comerços de la ciutat repartits en diferents barris, i és que el comerç de Sant Cugat va molt més enllà del centre. Des de l'entitat defensen que la unió fa la força.
Hem de ser tots junts perquè la força que podem tenir davant d'institucions i d'entitats a l'hora de lluitar pel comerç local, indudablement, quan més som, més força tenim. Llavors, què estem fent des de l'associació? Estem incrementant els serveis que donem als associats, també donem tiquets d'aparcament perquè els clients puguin aparcar en el centre, i estem fent publicitat dels comerços. El que ens interessa és que els ciutadans vegin realment què hi ha al centre de la ciutat.
I és que l'entitat lamenta el tancament de botigues a Sant Cugat per manca de relleu generacional i defensa la tasca dels comerços de proximitat enfront a empreses com Amazon.
Nosaltres, a part de vendre, donem companyia també a moltes persones que estan soles. Donem una atenció molt personalitzada que des de les plataformes no la poden donar. Sabem com es diuen, sabem el que els agrada, els escoltem. I això és una cosa que s'està perdent moltíssim. La gent cada cop va més al seu aire. I això és el que penso que fa que, al final, les botigues acabin desapareixent.
I és que la campanya de Nadal és la més important a nivell comercial i representa el 30% de la facturació anual dels comerciants santcugatencs. Per tant, una bona època per visitar els comerços locals, els de proximitat. I una bona il·luminació és essencial per a aquesta època.
Aproximadament un 30% de les vendes de tot l'any. O sigui, és de les campanyes més importants que el comerciant està esperant amb necessitat, la veritat. I les llums sí que fan, i tant que fan. I no és el mateix sortir al carrer i veure un carrer decorat, amb llumetes, amb ganes de que et donen de passejar i de mirar els escaparats, que passejar per carrers que estan totalment apagats i que no conviden a estar allà.
Fomentar la digitalització i les noves tendències de venda són els principals objectius de futur per l'entitat. Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, a les portes del mes de desembre, comencem a ensumar ja el Nadal i parlem de curses de Nadal. De fet, hem dit moltes vegades que a Catalunya hi ha una gran tradició de curses i que en els últims anys el calendari s'ha anat engreixant amb proves tant competitives com no competitives durant tots els mesos de l'any. Si bé és cert, però, que el Nadal i la seva prèvia és un moment de gran concentració. Intentarem, durant els propers minuts, apropar-vos una llista amb algunes de les proves nadalenques ja confirmades que tindrem durant aquest mes de desembre. El diumenge 10 de desembre, la Sansi de Viladecans. El diumenge 17, la cinquena cursa de Nadal de Sant Sadurní i el Canicross Sant Silvestre i Caminada d'Olot. A El dissabte 23, la cursa de Nadal de Bigues i Riells del Fai. El diumenge 24, la cursa de la Llufa de l'Espluga de Francolí i la Torronada de Calldetenes. El dilluns 25, dia de Nadal, la cursa del Gall d'Indi de Capellades. El dimarts 26, dia de Sant Esteve, tenim la cursa de Sant Esteve de l'Escala i de Llagostera, la Sant Silvestre del Masnou i la cursa del Bolet d'Ullastrell. El dissabte 30 de desembre, la Sant Silvestre de Girona, de Cardona, de Canovelles i de Ger, a la Cerdanya. I el diumenge 31 de desembre, per acabar l'any, la Sant Silvestre manlleuenca, la Montblanquina i la de Bellver de Cerdanya, Bagà, Mataró, Girona, Reus, Tarragona, Blanes, Polinyà, Badalona, Puigcerdà i la cursa del Gall de Sant Cugat del Vallès i la dels Nassos de Barcelona. Aquestes són només algunes de les curses nadalenques d'un mes de desembre molt farcit. I avui, per posar un exemple, ens endinsarem en la cinquena cursa de Nadal de Sant Sadurní. Se celebrarà el proper 17 de desembre i ens la presenten avui el Carlos Carmona, l'Enca Ricard i el Jordi Gusi del Club Sant Sassuat. El Carlos ha començat amb una pinzellada general d'aquesta prova.
La veritat és que estem molt feliços, a la vegada nerviosos. Sempre que t'apropes a l'esdeveniment, pues estan aquests nervis, aquesta adrenalina prèvia, però molt feliços, sobretot del treball en equip que hem tingut, tant a nivell del grup organitzatiu de cursa Nadal i la junta del club Sant Sassuat Tot, que bueno, és un event que ja s'ha consolidat, ja és un event, un esdeveniment que està dintre de lo que és el marc de qualsevol corredor aficionat i de trail local i no tan local, perquè venen de molts llocs. I bueno, jo penso que estem davant d'una edició, si em permeteu, que serà fantàstica, molt diferent a la resta, molt exclusiva i molt penedesenca, molt de la capital del Cava, una cursa que tindrà un recorregut exclusiu per vinyes, amb vistes a Montserrat, i destacar que és una cursa, a més, única, no? Una cursa que discorre 2,5 quilòmetres dintre d'unes bodegues de Codorniu, i això la fan pues, que sigui única en un entorn privilegiat, no? Arribem a una cinquena edició i sempre m'agrada recordar una miqueta la història, no?, de la cursa, com va néixer. Mm-hmm. Va néixer amb un grup de socis del club, del Sant Sassuatot, els quals pues, van tenir la idea de crear una cursa, no? Una cursa que s'ha convertit en una cursa de referència. Avui estem davant d'una cursa que arribarem a 1.000 participants.
Wow.
Una cursa amb molt de detall, amb molta cura, amb una bossa al corredor molt potent, amb un entorn privilegiat, com deia abans, i sobretot pues, amb un equip fantàstic que fan que això sigui possible, no?
Una prova que, tal com ens expliquen el Jordi i el Carlos, tindrà un circuit molt treballat i 100% Penedès.
O sigui, el circuit, com deia molt bé el Carlos, eh? Ell podrà parlar sí. amb més detall, sí. Però és un circuit que el fa únic, perquè passes per unes caves, mm-hmm. No et pots parar a fer una copa, perquè si no, no faràs temps. Alhora, tens aquestes vistes de Montserrat, no? Tan emblemàtiques del poble, que fa que si ens acompanya el dia t'inspiren a córrer, eh? Més ràpid o a córrer d'una altra manera diferent, perquè Montserrat sempre inspira. Toques vinya, eh? Això és molt interessant, i alguna novetat més tècnica que us acabarà de comentar el Carlos. Eh? Però és una cursa que en el seu itinerari la fa única, la fa inclusiva, perquè també tenim doncs, persones que amb discapacitat intel·lectual o amb altres capacitats que ens estaran ajudant en els seus punts de trobada o acompanyant-nos a l'entrega d'aigües, d'altres que la faran, i que també la fa molt familiar perquè hi ha gent que la fa caminant, hi ha gent que la fa corrent, hi ha gent que ve a fer marca, hi ha gent que simplement s'està preparant per tot el que vindran després amb els àpats de Nadal, vull dir que està oberta a tots els públics. I si vols allò més detall d'algun aspecte més tècnic de si passa per quilòmetre 23,2, crec que el Carlos ho pot comentar més, de manera més específica.
Sí, a veure, com a detall de recorregut, com a gran novetat, i ha sigut una gran millora respecte a anys passats, és que hem tret la part urbana, ¿vale? Principalment. Mm-hmm. Pensàvem que havíem de trobar l'essència del nostre territori, allò que ens dona valor, un valor afegit. I hem fet un recorregut que se l'està treballant molt tot l'equip organitzatiu, que està el David Oller, el Carles, en fi, el Quico, la Enca, la Eva, en fi, el Salva, el Jordi, tots estem, i el Pere, treballant en que la cursa millori, però el recorregut principalment és que passarem pel riu, farem una espècie de pas o passarel·la pel riu perquè tothom pugui passar amb absoluta seguretat, sempre que la climatologia sigui favorable. Un entorn molt green, vale? I evidentment tot això li donarà un valor afegit a la cursa. Jo penso que serà espectacular. Si ja l'any passat va ser genial, aquest any superem una miqueta en aquest aspecte que li perjudicava una miqueta, no?, la cursa, que era la part urbana, no? I bueno, que això seria una miqueta el més destacable del recorregut.
La cinquena cursa de Nadal de Sant Sadurní es podrà fer caminant o corrent en 5 i 10 quilòmetres i a més tindrà també una cursa infantil, tal com apunta l'Enca.
Ah, pels més petits de la casa tenim una cursa que aquest any també passarà per dintre les caves que ho dormiu. Faran, bueno, una cursa d'un quilòmetre més o menys per aquests petits. Després tenim la cursa competitiva, que són de 10 quilòmetres. Després hi ha la cursa competitiva de 5 quilòmetres. I després, pels que no tenen ganes de córrer, com molta gent, no?, doncs hi ha la cursa, bueno, hi ha caminada de 10 quilòmetres i també hi ha la caminada de 5 quilòmetres, que no són competitives, que poden fer-la, doncs, com diu el Jordi, mirant les muntanyes de Montserrat i gaudint del paisatge, que aquí al Penedès doncs, tenim un paisatge que per mi és estupendo.
Parlem ara també dels dorsals.
A nivell de dorsals, com funcionarà? És a dir, nosaltres, si et refereixes a... Ara estem en aquest període d'inscripció, no? I també aprofitar doncs, aquest altaveu que és Ràdio Sant Sadurní de Noia, que la gent no aspiri al darrer moment, val? Perquè dificulta la gestió de dorsals i la gestió de la borsa, obsequi, etc. Per tant, a tots aquells sadurninyans i sadurninenques que ens estiguin escoltant, que no aspirin al darrer moment. A partir d'aquí, el que ja és, com a tota cursa, hi ha una recollida de dorsals que es fa el dia anterior, val? Això és molt important. No repartim dorsals al mateix dia. És a dir, és molt important haver fet amb temps la inscripció i venir a buscar el dorsal el darrer dia o el dia mateix de la inscripció, si es ve amb temps. Vale? El que sí que no fem és inscripcions al mateix dia. Val? De la cursa, això és molt important que la gent ho sàpiga, en aquest sentit ho deia. A partir d'aquí, doncs, es faran les entregues de dorsals típiques, gent que ve amb xip, gent que ve sense xip, recomanem a la gent que vingui amb temps, sobretot aquell dia, sobretot per aquella gent que pugui venir de fora, hi haurà un aparcament habilitat, i que la gent disfruti, els rebrem com altres anys amb un cafè, amb una tassa calenta, de cafè i xocolata, com hem fet l'any passat, que la gent ens ho va agrair molt, i res, i a córrer i a disfrutar també de l'speaker, que serà impressionant i que animarem amb música i que serà, doncs, a ritme cardíac, en el sentit no de córrer, sinó també d'excitació.
Sí, també si em permeteu destacar que, clar, aquest any, respecte a l'any passat, passem de 700 corredors a 1.000 corredors. Ens hem reunit a nivell policia local, protecció civil, amb l'Ajuntament. La veritat és que hem de destacar totes les ajudes que ens estan donant, ens estan facilitant tot molt, però hem de tenir en compte, i també fem una crida a tots els participants, que vinguin amb una miqueta de cura, de temps, aquells que vinguin de fora, i que tots els que siguin del poble, si us plau, que vagin caminant. Vale? Perquè tenim un límit d'aparcaments. Ahir vam estar fent una reunió i tenim capacitat, vale? Tenim capacitat de sobres, és un tema que estem perfectament coordinant a nivell d'evacuacions, en fi, possibles incidències que puguin haver, però sobretot tots aquells que siguin de Sant Sadurní els animem a que vagin caminant i així evitem, primer perquè mediambientalment és bo, segon que calentarà abans de fer la cursa, i tercer que bueno, tindrem una zona d'aparcament més no tan saturada de vehicles.
Les inscripcions, que es poden fer a través de www.sportmaniacs.com, es tancaran a 1.000 participants. Ho deixem aquí i ens retrobem ben aviat.
I estem ja amb 800 participants, tancarem en 1.000. El ritme d'inscripcions és espectacular, espectacular. Per això animo a tot aquell que vulgui fer la cursa que no s'esperi a última hora, perquè tancarem en no res. I bueno, esperem que la climatologia, que el dia ens acompanyi i que sigui un èxit, no?
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Doncs ja tornem a estar aquí a Del Residu al Recurs, 50 maneres de salvar el planeta, i en portem ja unes quantes. Estem aproximant-nos a poc a poc als 50 tips. Avui pel 38, 39, ja vaig una mica que ja m'hi perdo.
38.
Sí. Sort que portes el compte. Joan Ibars, el nostre ambientòleg expert en gestió de residus. Sobre què ens parlaràs avui? Quin tip ens portes?
Doncs mira, aquesta setmana... o, bueno, depèn de quan ho escolti l'oient, no? Però al voltant d'aquest... avui, diguéssim, el 30 de novembre, inicia la COP28, vale? I, per tant, avui volia parlar d'això, de la COP28, que és la cimera de les parts per frenar el canvi climàtic.
Que es fa a Dubai.
D'acord.
Oi?
Sí. Ja volia començar amb això, no? Té un... ja des de l'inici, si amb totes les COPs hi ha una sombra de dubte de si s'aconseguirà algun objectiu o s'aconseguirà realment que els països prenguin compromís, no? Doncs imagina't amb aquesta, clar, perquè en aquesta es fa Dubai i el president de la COP, diguéssim, de les reunions, o que té un paper clau en les negociacions, és el ministre d'Indústria dels Emirats Àrabs, que al mateix temps és president executiu de l'empresa pública de combustibles fòssils del país. Clar, un dels països d'on s'extreu més combustibles fòssils del món, no? Per tant, si ja hi havia dubtes amb altres COPs de poder arribar a algun compromís ferm, amb aquesta... encara n'hi ha més, la veritat.
O sigui, que poques esperances, podríem dir, o poca credibilitat, o teniu ganes de fer, de tenir credibilitat, teniu ganes, bueno, de creure's que s'arribaran a acords i que es compliran?
Tenim ganes de creure-ho. Ja com a objectiu, no? És que un dels objectius que ja es dona quasi com per segur que d'un acord que s'assolirà és que un compromís dels països a triplicar la potència renovable d'aquí al 2030. ¿Vale? Actualment la previsió és doblar-ho, però com que la implantació de les energies renovables va a bon ritme i són energies pues, que... com tecnologies, doncs, que s'ha vist que són fàcils d'implantar, doncs molts països es veuen amb cor, no?, o amb ànim de triplicar l'objectiu pel 2030. I això és una de les coses que segurament s'assoliran o que es diu que ja segur que s'assolirà aquest compromís. Però, clar, els altres compromisos doncs, estan molt més a l'aire, no? I el que s'ha vist fins ara és que no són prou contundents, perquè actualment estem en una situació de calentament global d'1,2 graus. L'acord de París deia que no havíem de passar o que ens havíem de quedar entre l'1,5-2, però, clar, si seguim amb la progressió actual, arribarem fàcilment, en pocs anys, als 2,5-3 graus. ¿Vale? I això, amb totes les... conseqüències desastroses que té per la meteorologia i pel clima en general, per la biodiversitat, sobretot, etcètera. No? Aleshores, clar, un dels objectius que reclamen les principals entitats, ONGs, en països més pioners, és que es contempli eliminar els usos de... Bueno, l'ús de combustibles fòssils de cara al 2030 o 2050, no? Progressivament. I això, clar, fent-se la COP a un país que és dels principals extractors de combustibles fòssils, doncs sembla que serà difícil d'assolir.
Mm-hmm. Ai, què més ens pots explicar d'aquest dia? No d'aquest dia, d'aquests dies, d'aquesta nova COP.
Vale, vols dir que el... que ara, per exemple, més dades que afegeixen amb aquest sentiment contradictori, aquest sentiment de pessimisme, és que actualment els països productors de petroli contemplen l'extracció de carbó i petroli fins al 2000, fins passat el 2050. O sigui que no se'ls veu amb ganes de posar fre a l'ús dels combustibles fòssils, i sol un 4% dels països que formen part de la COP preveu eliminar les ajudes públiques als combustibles fòssils. És que, clar, estem en un moment on per exemple, a Espanya també hi ha ajudes als combustibles fòssils o als sectors que consumeixen combustibles fòssils, com per exemple l'aviació... I clar, si no ens ho prenem més en sèrio, serà impossible arribar als objectius de reducció d'emissions de CO2. Recordar que aquí estem parlant del canvi climàtic. El canvi climàtic el provoca l'efecte hivernacle, que és causat bàsicament per la presència de certs gasos a l'atmosfera. Un d'ells és el CO2 i, clar, des de la revolució industrial la quantitat de CO2 ha anat pujant exponencialment, no? Perquè estem extraient combustibles fòssils i els estem transformant el carboni, no? Que està en aquest combustible fòssil amb CO2 a l'atmosfera i, clar, actualment la concentració de CO2 a l'atmosfera és molt alta i si no frenem l'ús de combustibles fòssils seguirà sent alta i seguirà pujant i, per tant, la temperatura també pujarà. Uh-huh. I això ens evoca a una situació de canvi climàtic amb totes les conseqüències que ja s'han dit moltes vegades, no? Augment del nivell del mar, augment de situacions meteorològiques inestables i més fortes, no? O de més nivell, no? Com per exemple sequeres, tempestes, etc. I bueno, si no ens ho prenem en sèrio...
Ho estem patint, no? Ara ja amb les restriccions...
Ho estem patint, clar. I cada vegada patirem més, sí.
Però, Joan, nosaltres què podem fer? És a dir, potser és que ens has agafat a la moral baixa, avui, però...
Bueno, és que,
dins de
clar,
les maneres de salvar el planeta,
la veritat...
clar, què fem nosaltres a nivell de... Ja no dic individual, com a municipis. Què podem fer davant,
no,
la,
clar,
davant
és
la COP?
Que... Jo també estic una mica fora a vegades de demanar actuacions individuals, no? A la població quan de vegades el que necessitem són lideratges polítics forts que es creguin o que veguin la realitat del problema i que, bueno, que facin pedagogia, que sàpiguin explicar a la població, doncs, certes restriccions o impulsin canvis d'hàbits, etcètera, no? Jo crec que sols s'arribarà a assolir els objectius si es fica, per exemple, o algunes mesures que són més... contundents, com per exemple tots els acords que s'arriben a les COPs, no? Tant, doncs, per exemple, de l'acord de París o el que es va fer de Glasgow, etcètera, que siguin obligatoris pels països. És a dir, que no siguin compromisos, no? Que siguin obligatoris i que hi hagi sancions si no s'arriben a aquests compromisos. O, per exemple, una idea que es diu, no? Des d'alguns sectors, és ficar una taxa global al carboni. Les empreses que emeten més, doncs que paguin una taxa proporcional a les seues emissions, i això hauria de fer desenvolupar pues, noves tecnologies, innovació per canviar l'ús actual, no? Buscar noves formes de consumir que no estigui tot relacionat amb l'ús de combustibles fòssils. Val?
Mm-hmm. El que jo no sabia és que estava finançat, els combustibles. O sigui, que hi ha ajudes, sí? Ajudes estatals?
Sí, ajudes, per exemple, aquests dies que llegeixo notícies, a l'aviació, el querosè que es necessita per l'aviació no paguen IVA.
Sèrio? Sí.
Sí. O, per exemple, ajudes, clar, el sector... També parlo, si no fa tant, que va haver una ajuda a l'IVA, no? Que l'hem rebut tots, al final, quan es va pujar el preu del gasoil per no pagar-ne tant. I hi ha sectors que reben ajudes per la seva activitat, que està relacionada amb el consum de combustibles fòssils. I potser el que s'ha de buscar és potenciar alternatives, no? Que no anem cap aquí perquè al final és un... per avui gana per demà, no?
Per tant, ens quedem amb aquesta idea, buscar alternatives. Què podem fer ja per acabar?
Ja per acabar? No. Jo, per mi la solució d'avui la manera de salvar el planeta, per mi, és aquesta busca, que s'arribin a acords, però que es demani l'obligatorietat d'aquests acords. O sigui, avui l'exigència no és pels ciutadans, sinó pels polítics i pels dirigents que estan en aquestes cimeres, de que arribin a acords i que siguin d'implantació obligatòria pels països. Si no... veiem que sempre són brindis al sol, no?, que es diu.
Si no es tocarà sortir al carrer, potser sí, eh? A queixar-nos,
bueno, pot ser.
A queixar-nos.
Sí, per què no? Ja se n'ha fet, no?, cada vegada hi ha hagut moviments a favor de mesures per frenar el canvi climàtic, i tant.
Joan Ibars, gràcies per ser-hi. Ja ens explicaràs, no?, el proper podcast, com ha anat. Com ha anat? A veure si podem
podem fer les conclusions.
Si podem continuar així amb el cap mig no cot, no?, amb la moral baixa, o no. O tenim una gran sorpresa. Tant de bo sigui així. Gràcies per ser-hi. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a casa teva. Benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
Gràcies. Estic una mica constipada, però em sembla que com tothom, o la gran majoria de població en aquesta època.
Qui més qui menja. A veure, avui parlarem d'un tema distès.
Sí.
De quin? Quins propòsits?
El sopars d'empresa.
Sopars d'empresa. Sopars i dinars, sí. Perquè ara ja s'ha
dormit
de tot, no?
Exacte. tots aquests àpats que ens arriben abans de Nadal i que, per tant, sumen a tots els àpats, tant dinars com sopars, que farem durant les dates de Nadal. Doncs dinars i sopars que possiblement són diferents a com ens alimentem la gran majoria de població diàriament.
Com els polvorons, que ja fa molts dies que arriben. O sigui, que van acabar els panellets i van començar els polvorons, no? I tu sempre
ens dius...
Pili,
avui que és un tema d'estès, he de dir que no, jo mai he set grinch, però m'esgarrife veure arbres de Nadal a meitat de novembre.
Sí,
i ja els polvorons a l'octubre, això és una altra història.
A casa jo lluito amb la meva família, amb els meus nens en concret, i dius, agafa polvorons, agafa coquitos. No, la Naila diu que fins Nadal no es pot menjar i estem encara a tardor.
No, però, a veure, les meves recomanacions aquí, ja ho dic pels oients, jo no vull que em pitin les orelles a casa meva, jo crec que hem de buscar, no, aquella part tradicional de proximitat, no, o sigui, la nostra tradició, i la nostra tradició no és menjar polvorons a l'octubre ni tampoc muntar arbres de Nadal a principis de novembre. Mm-hmm. Però bé, això no és el tema que venim a parlar d'aquests àpats fora de casa, i per una banda sí que parlarem de com possiblement fer eleccions alimentàries, però no en els àpats, perquè moltes vegades aquests àpats ja venen tancats, amb menús tancats per l'empresa, però sí, recomanacions d'abans d'aquests àpats, mm-hmm. però després també parlarem de com afrontar-ho emocionalment, mentalment. Ah, que també és important.
Oh, que bo, que bo, que bo. Vale, m'encanta. Va, som-hi. Clar, perquè no és el fet del Nadal concret. També ho dius molt, jo ens ho hem après, no? No és el fet d'aquells tres àpats. És tot el que ve, no? Tot el que hi ha al voltant, que, mira, no? A finals de, jo què sé, novembre ja comença a celebrar-se, no? I, a més, exacte, aquesta cosa mental la necessitem. Va, què ens has d'explicar?
Exacte. Doncs d'entrada, doncs, què fem quan tenim un dinar o un sopar de Nadal, que possiblement doncs, serà... Perdó, de Nadal, d'empresa, però sí, és de Nadal. Mm-hmm. Que possiblement serà molt semblant a aquests sopars i dinars de festes. Què fem? Doncs el primer és menjar el que hi ha, no? Perquè molt possiblement, com hem dit, doncs hi haurà aquests àpats tancats, aquests menús tancats. Però què fem prèviament? Primer error que solem fer i és no breno si és un sopar, uh-huh, o no esmorzo si és un dinar, perquè després ja menjaré molt. Error. Perquè si jo tinc gana per berenar i em salto aquesta menjada, possiblement arribaré a l'hora de sopar amb molta més gana i acabaré menjant molt més del que realment menjaria en un estat de gana normal. Per tant, doncs, no canviem els àpats durant el dia. El que fem és menjar doncs, de forma habitual, no? Saludable, i si tenim gana per berenar, doncs berenem. D'aquesta forma arribarem a sopar fent eleccions voluntàries del que volem menjar, no deixant-nos portar per aquesta quantitat de gana d'haver fet un dinar molt lleuger, de no berenar, i llavors arribar a l'hora de sopar que no veig ni els meus companys i companyes. Vull menjar, no? Que això ens passa. A mi em passa si m'he hagut de saltar pel que sigui una menjada, arribo a l'hora de sopar que ja no veig a ningú, veig només el menjar. Doncs d'entrada, aquesta és la recomanació més important, no saltar-nos les menjades prèvies. Òbviament, doncs, com a recomanació és que siguin saludables, però no és necessari que siguin molt lleugeres, sinó doncs, el que nosaltres mengem habitualment.
Uh-huh. D'acord, va, molt consell.
El mateix, si és un dinar, el mateix si és un dinar, faria el mateix amb l'esmorzar. Una altra cosa important és que el dia següent tornem a la nostra rutina. No, un altre error que la gran majoria de població comet durant aquest mes de Nadal és que, com que és Nadal i hi ha molts dinars i sopars, ja tant se val la resta de menjades. Doncs ja durant el Nadal, durant el desembre, no em cuido i ja al gener m'hi posaré. No? És una actitud bastant habitual en aquestes dates. No és així. Al final, per molts dinars i sopars que tinguem d'empresa, que al final doncs, en tindrem un o dos, depenent de les empreses on treballem, més un dinar o sopar amb els amics o amigues, no? Més els familiars, doncs al final poden ser 5, 6, 7 dinars o sopars el mes en té 30 o 31 dies, no? 31 dies en desembre.
Clar.
Són moltíssims més dies que ens podem cuidar i que podem seguir amb la nostra alimentació habitual i que ens ajudaran doncs arribar amb aquests àpats sense tanta ansietat per menjar, perquè ja sabem que com més potenciem el nostre paladar, més ganes tenim de menjar aquells aliments potenciats en sabor, i com més sucre mengem, doncs més gana tenim. Per tant, doncs, la recomanació és que en aquests dies gaudim d'aquests àpats, però després tornem a la nostra rutina. Aquesta seria la recomanació, les dues recomanacions més importants, i que no en faré més perquè ens n'anem a parlar de la part emocional.
Va, de la part emocional. Com ho fem, això? Com entomem els sopars d'empresa?
A veure, la part emocional no parlaré des de la part de psicologia, que no s'espantin els psicòlegs i psicòlegs de la sala, que jo soc nutricionista. Vinc a parlar de com ens afecten aquestes emocions a l'hora de triar els aliments i, sobretot, també com ens afecta a l'hora de no menjar lliures. No? Hi ha aquesta frase que porto dient durant ja algunes seccions, el menjar lliures, el menjar menjant el que ens ve de gust en aquell moment sense pensar com ho he de compensar allò, no? O sigui, sense pensar que aquella menjada em pot afectar o sentir-me malament. Això és menjar lliure. Doncs he d'entendre que aquests menjars, que possiblement són tancats, és a dir, que no puc triar, com hem dit, no? Siguin els menjars d'empresa o siguin els menjars de Nadal, també. Moltes vegades anem com a convidats i no podem triar el que menjar. Hem de gaudir d'aquests, hem d'intentar gaudir, hem d'aconseguir gaudir. I si no és així, hem de buscar ajuda per fer-ho. Hem de gaudir d'aquests àpats. I no hem de compensar res el dia següent. El dia següent no és necessari anar 4 hores al gimnàs, ni és necessari menjar batuts per desintoxicar-nos, ni és necessari fer ayunos, ni... No. O sigui, hem de seguir amb la nostra rutina habitual i aquests dies són esporàdics. Hem dit que no són els 31 dies del mes, que són dies esporàdics i que, per tant, els hem de gaudir, que són per això. Ara bé, i aquí potser ens ajudaria tenir una psicòloga a la sala, com ens afecten aquests àpats a nosaltres emocionalment? Ens podem fer eleccions probablement menys saludables per nosaltres en els propis àpats. I què vol dir això? Doncs que potser bevem més del que beuríem de forma lliure simplement perquè ens estem sentint incòmodes o perquè ens costa relacionar-nos amb els nostres companys i companyes o perquè no hi tenim relació però ens veiem amb l'obligació d'anar a aquests sopars i, per tant, acabant menjant molt més perquè ens refugiem en aquell moment en el menjar. O al revés, Pili, menjo menys perquè penso que em jutjaran per la quantitat que estic menjant. Perquè penso que ja m'estan jutjant pel meu cos i, per tant, no he de menjar el que ve de gust perquè encara agreujarà o crec que agreujarà el que em jutgin. Per tant, tot això és important treballar-ho, és important dir-ho també, és important expressar als nostres companys i companyes que aquells cunyaus de Nadal també hi són els sopars de Nadal, els sopars d'empresa, no? I hem d'expressar, hem de callar, hem de fer callar aquests missatges que ens poden fer sentir malament i l'altre és que podem no anar-hi, podem triar no anar en aquests diners i sopars. Segurament podem triar-ho. No formen part de la jornada laboral. Possiblement hi hagi que no ho puguin triar, no? Que possiblement hi hagi que després empitjorin la situació. Però sí que és cert que, igual que hem d'encoratjar-nos, no? per callar aquests missatges que ens arriben, que ens fan mal durant els àpats de Nadal de la nostra família, en aquests moments també és important. Tant si ho rebem nosaltres com si escoltem que algú fa aquests comentaris cap a altres persones. No sabem quina és la situació que estan vivint aquestes persones i, per tant, no som ningú per poder agreujar aquestes situacions.
O sigui, no fer cap tipus de comentari.
Cap tipus de comentari sobre el menjar, sobre el cos de les persones, perquè no sabem quina situació està vivint, quina relació estan tenint aquestes persones amb el menjar. No sabem quina batalla estan duent a terme, no? Envers el menjar. Per tant, estalviem-nos tots aquests missatges de a veure, ara, clar, ara ens posarà una panxa, no ho sé, o clar, mira, quan menja segurament està així perquè menja així, no? O no mengis tant, o tu no estàs a règim, o aquests missatges que doncs poden ferir moltíssim a les persones en aquestes situacions i que igual que volem gaudir nosaltres d'aquests àpats, doncs deixem també que gaudeixin la resta de persones, deixem que mengin lliures i deixem d'opinar sobre el cos i sobre el que mengen les persones del nostre entorn.
I si algú fa, aturar-lo, no? També?
Exacte.
No?
Exacte.
No mirar cap a una altra banda, diguéssim.
Exacte. Si nosaltres ho sentim, encara que no rebem nosaltres aquest missatge i no fem res per aturar-ho, estem participant d'aquest maltracte, perquè sense voler és un maltracte psicològic per a algunes persones.
Ai, Naila,
te necessitem. Gràcies, 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 gràcies. Doncs ja podem enfocar d'una altra manera aquest sopars, aquests dinars de Nadal, no? De feina, perquè un altre dia parlarem dels sopars i nadars de família, si et sembla, que també estaria bé, de com enfocar-los i decidir si anar o no, que estan, no? Potser comença per aquí. Naila, moltes gràcies per ser-hi. T'enviem una abraçada molt, molt gran i desitgem això, grans èxits i retrobar-nos la setmana vinent.
Doncs, amb moltes ganes, Fili, aquí estarem.
Adéu-siau, Naila.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.